Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar fa 20 anys ja en Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb, com sempre, i també per les emissores de la xarxa i pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent entrevista la Cristina Company, que juntament amb en Pere Pèries han publicat un llibre que es diu Tuit Poemes i altres tuiteries, que com indica el títol, doncs, bàsicament és un recull de poemes que han publicat l'últim any a Twitter, és a dir, amb molt breus, amb 140 caràcters o menys. En Joan Jofre, per la seva banda, avui sí que ens fa agafar la caixa d'eines perquè ha tornat a portar una Raspberry Pi, ja en vam parlar fa alguns programes, en aquest cas per fer una cosa que se'n diu un Media Center, és a dir, un aparell on podem gestionar tots els continguts audiovisuals que vulguem i veure'ls a la televisió de casa. Amb tot això farem el programa del 13 de febrer.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sembla mentida el que 140 caràcters poden donar de si. Ens hem acostumat molt a l'ús de Twitter amb aquesta limitació dels 140 caràcters, que cada vegada va canviant. Aquesta setmana, per exemple, molta gent ja han pogut fer vídeos amb el Twitter, amb la qual cosa això dels 140 caràcters comença a ser una mica ficció, no? Però és veritat que en 140 caràcters ens hem acostumat a dir moltes coses, i n'hi ha gent que va molt més enllà encara del que ens hem acostumat a dir, com és el cas de la nostra convidada d'avui, que ha publicat un llibre de tuit poemes. Cristina Company, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Que junt amb Pere Pèries heu estat els autors o els compiladors d'aquest tuit poemes i altres tuiteries.
Tuiteries.
A vegades els títols... Tuiteries, bé, d'acord.
Jo t'ho explico.
Explica't.
Tuit poemes és perquè són petits poemes, són petits pensaments i publicats a la xarxa de Twitter. I altres tuiteries perquè a vegades no són ben bé poemes, no són ben bé poemes ni rimats ni amb una mètrica perfecta, sinó que són petits pensaments o idees que ens passen i que en aquell moment pues, les escrivim. I per això li diem tuiteries, perquè són coses publicades a Twitter.
D'on emergeix això? Com apareix la idea de dir, anem a fer aquest llibre?
La idea de fer el llibre? Mm-hmm. Perquè la idea va començar que ja fèiem els tuit poemes aquests i els anàvem publicant a Twitter, i la idea surt de que Gansell, l'editorial Gansell de Camp de Tarragona, es posa en contacte amb nosaltres a través de Twitter.
Ja es posa en contacte per Twitter, també.
Sí, aquí tot està fet per Twitter. Sí, sí, aquest llibre és gairebé és tot Twitter, tot. Es posa en contacte amb nosaltres i llavors diu que li agrada molt els nostres poemes, que ells estaven pensant fer una edició, una col·lecció de poesia i que, si volíem, podíem ser el primer llibre. El primer llibre, nosaltres, és el primer llibre de la col·lecció La Gitana, que seran 7 llibres de poesia. I una mica la idea era, la poesia no és avorrida només, o la poesia no és un costa de llegir. La poesia també pot ser moderna, la poesia també pot estar a la xarxa, la poesia és un sentiment.
Vosaltres definiu això com un microgènere?
Sí, nosaltres hem posat que podria ser un microgènere, perquè no és ben bé poesia, no és ben bé un relat, però sí que té aquelles connotacions del sentiment, de mostrar el sentiment o de mostrar les coses que ens passen i deixar-les paleses en aquests 140 caràcters.
I dieu que això està fet amb gramàtica tuitaire, que és una expressió que m'ha cridat l'atenció.
Sí.
M'ha cridat l'atenció per dues coses. Una, ara parlem, que és la gramàtica tuitaire, però la segona, els poemes, diguem, que estan escrits amb ortografia normativa, per dir-ho així, en canvi, la presentació, el llibre, fa aquella cosa de que la Q és una Q i prou, és a dir, aquella economia de caràcters...
Exacte, clar, per ajustar-ho.
Que ens hem obligat al Twitter, no? Però en els poemes no ho feu, això.
Això... Al principi, l'editorial, tant l'editorial com el corrector de l'editorial es van posar una miqueta les mans al cap perquè deien, oh, a veure què fareu nosaltres. Ho ajustem als 140 caràcters, però no som exagerats. O sigui, la gent a Twitter a vegades escriu coses que et costa de llegir, perquè fan tantes abreviatures i tan posen tants números i lletres i només unes inicials que costa de llegir. Nosaltres sempre que hi cap el poema, si el nostre pensament o la nostra idea hi cap amb els 140 caràcters, fantàstic. Si no, llavors és quan anem ajustant i diem, a veure, les mínimes, el què serà una Q, que això s'entén. Quan posem un o una, si no hi cap, li posem un 1, però traiem alguna coma, algun punt. El punt final normalment no el traiem mai, perquè és el punt final, però algun entremig, ja poses la següent paraula en mayúscula perquè s'entengui que hi ha hagut un punt. Vull dir, ho adaptem una miqueta amb això. Llavors, aquí en el llibre no calia fer els 140 caràcters perquè aquí hi cabia tot el que volguéssim, però nosaltres volíem plasmar el mateix que havíem presentat a Twitter o que havíem publicat a Twitter i volíem que fossin tuit poemes. Clar, si hi ha molta gent que escriu a la xarxa i que escriu trossos de poemes o que escriu microrelats que després els uneix i que fan un relat gran. Nosaltres el que volíem és que els nostres tuit poemes, els nostres poemets de cada dia, fossin tal qual els que estan en el llibre.
A mi em fa una mica de gràcia perquè la poesia del segle XX s'havia alliberat, no?, de la mètrica, de diguem, tota aquella cosa tan rígida, de tantes síl·labes que quadraven amb les altres síl·labes sí. I no sé què. El segle XX, segurament, la poesia del segle XX és la poesia que diu, escolta, deixa't estar, no?
Deixa't anar i... Sí.
I al XXI tornem a la rigidesa, no? En este cas marcada per un altre concepte, que són els 140 caràcters, però clar, us obliga a pensar no només en la pura expressió de pensament, sinó en com quadrar-la.
Com quadrar-la. T'obliga. I fins i tot has de fer exercici d'escriure d'una altra manera, que dic jo. Perquè jo, per exemple, escric relats fora... Tinc un blog i escric relats fora del Twitter. I...
Senzillament escriure blogspot.com.
Exacte, senzillament escriure. I... vaig començar amb el blog, o sigui, el de Twitter va venir després. I sí que he de fer exercici, i escric, per exemple, per la web d'Avui Escriure, amb el torneig d'escriptors, i per exercitar a l'escriure relats realment, no? Vull dir, de redactar, perquè t'acostumes a sintetitzar, a col·locar, a parlar una mica amb la gramàtica Twitter aquesta. I ens hem descobert a vegades, no? Escrivint un text i posant la Q i posant... No? I dius, que aquí puc escriure la paraula sencera.
Quan dius gramàtica Twitter, de què estem parlant? Què és la gramàtica Twitter?
No, bueno, gramàtica Twitter li hem dit nosaltres, o tuitaire li hem dit nosaltres i...
Però quines característiques tindria?
Sobretot això, de que la gramàtica és que ajustes, o sigui, que intentes que s'entengui el que vols dir i que, per tant, faltes d'ortografia no n'hi hagin i els accents procurem posar, bueno, els hem posat tots, però és... per ajustar-lo als 140 caràcters, aquelles lletres que podríem dir se sobreentenen, les pots entendre, no caldria posar-les perquè les pots llegir, hi ha allò que corre per la xarxa, que hi ha un text que falten lletres o que sí. Hi ha números, això, sí, i diuen, sí. Ho pots llegir? I el llegeixes d'una correguda, no? El llegeixes. I estem acostumats a llegir ràpid i entendre unes certes paraules. Llavors aquestes paraules són les que... per exemple, un mes, quan posem t'estimo un mes, doncs el mes el podem posar un signe més i tothom entén que és un mes. I llavors és aquesta adaptació amb signes o reduint vocals, no, sobretot, que fem que la gent ho entengui, però hi càpiga el que volem dir. El D, per exemple, o la, o el, que a vegades només poses la lletra, la consonant.
És curiós perquè els parlants del llatí, com nosaltres, tenim desavantatge en això. L'àrab no escriu les vocals, només escriu les consonants. I el xinès, com que són caràcters ideogrames, em van explicar una vegada que un Twitter xinès són 800 caràcters.
Clar, per què?
Clar, amb la qual vull dir, perdó, no són 800 caràcters, són l'equivalent a el que serien 800 lletres nostres, no? Amb la qual cosa resulta que els llatins estem fotuts.
Estem
com
fotuts,
els més...
Sí, sí, perquè ho posem totes les lletres, que diuen, no? Nosaltres quan expressem amb totes les lletres i aquí t'acostumes això a reduir-ho.
A part de la tècnica, diguem així, per haver de fer 140 caràcters, gramàtica, tuitaire i tal, de què parleu en aquests poemes?
Mira, la gent ens diu que... Bueno, això és una compilació també des dels que vam començar, que vam començar el dia de Sant Jordi a escriure'ls.
Molt adequat.
Molt maco. Llavors, és una compilació fins al mes de setembre o així que vam decidir que la llista de quins posàvem. Des del mes de setembre aquí n'hem fet moltíssims més i hi ha moments que hem parlat, hi han hagut tuits de l'actualitat, a vegades, hi han tuits dedicats, per exemple, aquí hi ha un tuit dedicat al riu Ebre, perquè el Pere viu a Sant Carles de la Ràpita i com que veu cada dia el riu, doncs un dia li va dedicar un tuit poema al riu Ebre. Per exemple, n'hi ha molts tuits poemes dedicats a la nit, perquè a Twitter ens hem adonat que hi ha molta gent insomne.
A veure?
Sí, hi ha molta gent que no dorm en aquesta vida. Es veu que hi ha gent que dorm poc o dorm molt poc. I ens hem adonat que hi ha molta gent que busca a Twitter a les dues de la matinada o això i busca allò, que hi ha algú que no sé què, o deixa anar una frase i un altre li contesta, que estàs bé, ai sí, estic bé. Això passa. Llavors, hi ha tuits dedicats a la nit, a no puc dormir, o què estàs fent ara, que jo no dormo i tu sí dorms, o coses d'aquestes, o sigui, dedicades a la nit, dedicades a aquell moment, no? O a la foscor, a la lluna, n'hi ha molts també a la lluna. La gent ens diu que n'hi ha molts d'amor. I, bueno, sí, és veritat. Nosaltres som passionals, tenim uns sentiments, tenim una manera de ser que ens il·lusionem molt per les coses i llavors això porta a que hi hagin aquests sentimentals o digue-li amorosos que dediquem a la gent, que molta gent ens ha donat les gràcies. O sigui, hi ha molta gent que diu, he llegit el teu poema i avui em sento millor. Clar, allò et fa sentir superbé. També n'hi ha alguns com de motivació, no? N'hi ha un, per exemple, que recordo que diu, vine, surt, tu pots, entra, agafa aire, no sé, com per animar a gent, perquè igual ens vam donar compte aquell dia, i això ens ha passat, de que segueixes una mica els teus seguidors i veus que n'hi ha algú que diu, oi, avui estic malament, oi, avui no sé què, llavors li dediques un poema amb aquell. Aquell dia et surt així, i dius, aquest és per fulanit o per fulanita que està avui.
Clar, has dit una cosa molt interessant, els teus seguidors, és a dir...
Els meus seguidors, els clar, nostres seguidors, perquè en aquest cas els ajuntaments són
no, però
molts.
Vull dir, la idea és, sou poetes que teniu els lectors al voltant. Això sí que és un gran canvi, no havia caigut jo en això, és a dir, la gent que us segueix per la poesia que feu, per tant, diguem que sou una classe de poetes amb un avantatge diferencial molt gran, que és que teniu els seguidors, teniu els lectors a l'abast de la tecla, no? Això és una gran diferència.
Tenim públic.
No, tothom té públic. Sí. Qualsevol poeta té públic, no? Sí. Però la relació directa
i
la immediatesa, no? Perquè suposa que feu allò de dir, penja un poema i a veure la reacció,
sí.
I la reacció sí. En 5 minuts la teniu, no?
Sí. Sí, sí, la reacció és immediata, penges el poema. A més, ara no som tan rígids o tan concrets de fer-los a una hora, però quan vam començar, el Pere no tant. El Pere escrivia quan li venia bé i a vegades feia dos o tres, com ara fa, eh? Ell fa dos o tres poemes o quatre durant el dia. Però jo era molt rigorosa.
No el massacres, que no es pot defensar.
Que no es pot defensar. I després quan surti...
Però bé.
No, però em feia molt. Sí, això. Sí, sí. Jo veia com no, jo escrivia menys i no m'atrevia massa. I llavors vaig començar a fer un cada dia a les 10 de la nit.
Sempre a la mateixa hora?
Sí. Ara acostumo a fer-lo entre les 9 i les 10 de la nit. Però no sóc tan rigorosa. Però al principi... La gent m'esperava, o sigui, vaig notar que vaig començar a fer-lo cada dia a les 10 de la nit I si a les 10 i 5 no l'havia fet, hi havia fins i tot gent que m'entrava al Twitter i em deia que et passa alguna cosa, que avui no hi ha, no hi ha poema, que avui no escrius, no? I sí, sí, i era allò, fer-lo a les 10 de la nit, enviar-lo i pum, retuits, favorito, no sé què, no? Els,
I què és el més interessant d'aquesta relació? Perquè, clar, la gent te respon al poema en temps pràcticament real. Què és el que, com a escriptora, te sobta més d'aquesta relació?
A mi el que em sobta és que em vegin.
Que em vegin?
Sí. A vegades tinc la sensació, quan escric, que no em veurà ningú. Ah. No? I llavors, quan comences a veure que hi ha gent que et comenta que bonic, que m'ha agradat, que m'ha arribat aquí, que m'ha... coses de, sobre el poema, o fins i tot gent que me demana poder-lo posar, amb, o ens el demana, poder-los posar amb el seu Facebook, o poder-los posar, com tinc el cas d'un seguidor, que va fer un àlbum de fotografies pels 10 anys de la seva nena i m'ha demanat posar un poema meu. I llavors, que es comuniquin amb tu dient-te coses d'aquestes, doncs clar, realment et dona una satisfacció de que escrius...
De que n'hi ha algú a l'altre
costat. De que hi ha l'altre costat, de que agrades o de que fas algun bé a vegades, eh? Vull dir, hi ha gent que, això que et deia abans, no? Que et diu gràcies perquè avui m'has animat o m'has fet somriure amb aquest poema que has escrit, i hi ha gent que fins i tot me diu gràcies perquè he parat per poder llegir el teu poema, estava molt, molt estressat i molt no sé què, i he parat un moment per llegir el teu poema. Aquestes coses trobo que fan que seguim escrivint.
N'hi ha una comparació que jo crec que tots l'hem fet quan hem vist això, que són els haikus,
sí.
Però evidentment la intenció estètica és completament diferent, no? Entre un haiku i un tuit poema.
Nosaltres en parlem a la introducció, parlem una miqueta, o sigui, diem alguna dels haikus perquè hi havia gent que ens deia i això tan petit, i això no sé què, i dic, a veure, a vegades amb molt poques lletres pots dir moltes coses, i a Twitter passa molt, no? A vegades hi ha gent que o fas una parrafada i no, sembla que ningú la vegi, ningú et contesta, ni ningú et diu res, i en canvi a vegades a mi me va passar amb un tuit que vaig posar sempre. Només vaig posar sempre. I és dels tuits que he tingut més retuits de tots els que he fet. Caram. Vull dir que a vegades hi ha coses que no saps ben bé per què, però que li arriba a la persona i fa un efecte. Llavors nosaltres parlem del haiku perquè diem que si els haikus, que són tan limitats i tan també rígids, perquè en realitat un haiku ha de ser 5-7-5, vull dir, de síl·labes, i que si en un haiku pues, es poden dir coses amb els 140 caràcters, es poden dir moltíssimes coses. Nosaltres, sí, sí, converses i tot.
I tractant-se d'un gènere, un microgènere, si vols, molt basat en la xarxa, no tens la tentació de reescriure constantment?
De reescriure?
Sí, aquella cosa de que publiques el poema, ara si dic canviar...
No.
No, mai?
No, i a més els escrivim, tant el Pere com jo, els escrivim directament al mòbil,
Perdó. A veure, el poema l'escriviu directament en aquella cosa tan xicoteta.
En aquella cosa tan xicoteta, sí.
Mare meva.
Sí, 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 directament. O sigui, no fem esborrany, ni, és més, alguna vegada, i el Pere això a vegades ho explica, ha fet algun esborrany i ha dit, bueno, me'l guardo per després, i aquell no surt. Normalment aquell no surt. Es queda allà o ja no ens agrada quan el veiem després o quan el veu. I l'escrivim directament. I a vegades és allò de dir, va, vaig a posar-lo. Llavors, jo sóc una mica compiladora del tema, i llavors el que faig és que normalment els recullo, o sigui, després en el mateix mòbil, en el bloc de notes, me'l guardo per després anar-los compilant. Mm.
A part d'això que ho feu vosaltres, n'hi ha molta altra gent que està fent coses... No sé si relacionades. Estic pensant, per exemple, en els Garrotuits, que és un altre microgènere.
Un altre microgènere.
En aquest cas, no sé si literari o musical, no? És a dir, gent que fa garrotins convertits en tuits. Hi ha gent com el Salvador Alsius, per exemple, que fa micropoemes, o no sé com s'hauria de dir.
Hi ha uns dels versots, per exemple,
que fan versots. Etcètera, etcètera. N'hi ha un moviment, aquí? N'hi ha una tendència? N'hi ha un...
Jo crec que és... Voldria pensar que fins i tot una mica culpables nosaltres també, des del dia de Sant Jordi que portem insistint tant i fent tants poemes i això, però que sí que hem vist que ha crescut molt la xarxa, o potser és que, clar, tenim un grup de seguidors que tots o molts escriuen, no? Però sí que és veritat que hem notat això, que la gent escriu molt, hi ha microrelats, hi ha tuit-relats, hi ha... La gent escriu, té necessitat d'escriure. Nosaltres sempre diem, no?, que això ho portes dins, són sentiments, i que només és deixar-ho anar i deixar-ho, perdre-li una mica la por. Jo, hi ha una seguidora meva, bueno, nostra, del Malpera també, que moltes vegades ens ha dit: oh, és que vosaltres escriviu tan bonic que jo no m'atreveixo. Sempre li diem: atreveix-te. Tu escriu, oh, és que faré unes faltes, és que no sé escriure bé en català. És igual, tu deixa't anar, no? Perquè és pràctica, perquè és deixar-te anar, perquè és perdre la por. Hi ha molt, jo crec que sí que hi ha una mica de moviment aquest de que ha crescut, eh? Almenys jo crec que des de Sant Jordi que vaig començar fins ara, els últims mesos proliferen els escrits i les històries, sí.
En aquest sentit, una curiositat que no sé si me la sabràs contestar, que és: això passa en altres llengües? És a dir, el català té una gran tendència a la literatura, la poesia és un gènere molt treballat en el nostre país. Et sona? Que...
Jo crec que sí que deu haver, tampoc m'ho he mirat molt, però sí que dintre de Twitter, en castellà n'hi ha gent que escriu i m'arriba, perquè o bé perquè venen per retuits dels meus seguidors o perquè se m'han fet seguidors. Tinc molta gent, o tenim molta gent que ens segueix d'Amèrica del Sud, per exemple, de Mèxic, del Perú. Tenim una fan molt fan que és del Perú, vull dir que... I la gent escriu en castellà molt, i després, per exemple, tenim alguns seguidors o gent que seguim nosaltres que escriuen poesia en anglès, per exemple. Això sí que en francès també n'he vist, ara que ho dius. Veus? És que ara que vaig pensant n'he vist molta. O sigui que suposo que sí que funciona, que sí que és. Sí. Segur, perquè a nosaltres ens arriba, eh? O sigui, amb els seguidors nostres, entre els seguidors nostres hi ha, en anglès, en italià, alguna cosa, anglès molt.
La pregunta estúpida de sempre és: i per què voleu en paper, això?
Per què el volem en paper? Mira, perquè així serà el primer llibre de tuit poemes del món.
Serà una qüestió de màrqueting.
Exacte. És el primer, llavors ningú ho ha fet perquè diu: no, perquè ho pengem a Twitter i ja està, i és una cosa de Twitter i ja està. I nosaltres hem dit: no, doncs ho portarem en paper perquè serem els primers. A part de per això, que és veritat, eh? Però a part de per això és perquè també ens hem adonat compte, bueno, també et comento que el Pere, per exemple, és músic, és cantant, i ara ha tret també un disc, que també l'hem posat a la xarxa.
On el troba, qui vulgui buscar-lo?
Mira, ja a Barcelona ja el tenim a botigues.
Va,
ja el tenim
i el títol
botigues.
Del disc?
Es diu Silkian i altres contes prohibits.
D'acord.
I el trobaran si entren a Twitter o si entren amb el nom del Pere, posant Pere Pèries a la xarxa, li sortirà la seva web.
El senyor Google ja ho troba.
El senyor Google el trobarà de seguida a la seva web, i nosaltres a Twitter anem dient on el tenim, perquè aquí a Barcelona ja el tenim amb dues tendes a Gràcia, i es pot aconseguir també posant-se en contacte amb nosaltres per missatge privat o això, i els hi portem. També amb els concerts, perquè preparem concerts on el Pere presenta el seu disc i canta i toca el piano i la guitarra perfectament. Però, a més, llavors introduïm també un petit recital de poemes entremig, diguem, de les cançons. I llavors, bueno... he de dir que la xarxa ens ha servit per molt. Nosaltres, no? Perquè ens hem donat a conèixer. La gent ens coneix per això, perquè som el Pere i la Cristina que escriuen, que fan música, que fan concerts, citem a la gent per Twitter... no sé, és que...
Al Pere li hauríem de complicar la vida amb el piano, perquè si no és injust.
Sí.
El millor que només puga tocar 14 notes, o sigui, 8 i poc, que no arribi a 12...
Això ho hauria de contestar ell.
No, home, perquè si no juga amb ventatge, eh? Clar, tu estàs obligada a limitar-te i ell té tot un teclat.
Ell té tot el teclat.
Per fer el que vull dir, algun truc ho hauríem de trobar perquè ho faci. El llibre, per tant, és una voluntat, per una part, aquesta de màrqueting.
Ah, sí,
ja
parlàvem d'això de portar-lo.
Però, però també volia... La part de l'ambició literària, és a dir, encara pesa això del paper? Ho dic per una cosa que és... A vegades la poesia té un punt visual, no?
Sí.
L'estructura, sí. No sé què, Que això en el Twitter sí que és molt complicat aconseguir-ho.
Exacte.
Es fan meravelles, però és molt complicat. No?
Sí, hi ha diverses coses. O sigui, una, i per això m'ha anat al concert, perquè volia comentar, no, que hem notat quan fem els concerts i això, que a la gent li agrada emportar-se alguna cosa física. Ah. La gent li segueix agradant emportar-se alguna cosa. I llavors, amb un dels concerts que vam fer, amb una presentació, vam donar un tuit poema enroscadet així dintre d'un globo que havien de petar per treure'l, per exemple, perquè a la gent li agrada emportar-se alguna cosa. I m'han regalat per mi. Llavors, igual que el disc l'hem tret físicament perquè la gent ens el demanava i no me'n puc emportar el disc i no me'n puc emportar les cançons, però el llibre igual, és una mica... Twitter és molt ràpid, arribes a tot arreu, arribes a molta gent, arribes molt, però ja queda i se'n va, i és molt efímer. I la gent ens demanava, no el recolliu i no me'ls pots enviar, i no me'ls pots... Te dono el correu electrònic i me l'envies? Era... recollir-los, era recopilar-los, era portar-los. Després aquesta estètica que dius, no? Vam voler que fossin una mica l'estètica aquesta tipus com els haikus. Per què? Pues perquè el llibre es pot llegir així i dir, avui vaig llegir aquest, a veure què em diu. O perquè ens agrada clar, perquè hi ha gent que hi dibuixa, ens ha dit que quan llegeix el poema...
Em deixes ensenyar-ho mentre,
sí,
mentre quan, parles.
Quan llegeix el...
molt...
clar, hi ha gent...
aquesta estètica molt... típica d'una determinada manera d'entendre la poesia, no?
Molt... Mm-hmm. Sí, molt clara que es veu el que és el sentiment o el que hem escrit i que hi ha gent que ens ha dit això, que quan l'ha llegit ha tingut ganes de dibuixar o d'escriure aquí al voltant perquè ha vist espai en blanc, doncs perfecte. Hi ha gent que no, que el té totalment net, però bueno, és...
Té un punt de divertit, perquè és un contrast. O sigui, a la xarxa et falta espai, al paper te'n sobra.
I aquí te'n sobra. Aquí pots fer.
Té un punt de contrast molt, molt curiós.
Molt
no?
curiós, sí. També volia dir que el pròleg és de la Coia Valls. Uh-huh. Ens va fer... Vam contactar amb ella, la vam conèixer també el dia de Sant Jordi, i vam contactar amb ella i li vam comentar el projecte i va estar molt contenta en fer el pròleg del nostre llibre. I després també volia comentar doncs, que ha anat tan bé que hem tret una segona edició. I la segona edició, també per Twitter, va contactar amb nosaltres una empresa d'aquí a Barcelona, Veritinta, que és qui ens ha patrocinat la segona edició.
Ah, molt bé.
Sí, va contactar, va dir que són una empresa d'aquí a Barcelona de consumibles originals, de tintes i tòners i... I que feien 30 anys aquest any de com a empresa i que estaven decidits a fer-nos el patrocini i per això m'he tret ja una segona edició.
Està bé. Vas començar, diguem-ho així, en el blog, senzillament escriure.blogspot.com. Els poemes es fessin Twitter. Per què vas triar Twitter? Podia fer-se en Facebook, això, o podia fer-se en...
Quina
és la raó de dir, això ho farem per Twitter?
Jo feia molt temps que volia escriure i vaig obrir el blog per al Nadal, no aquest, sinó l'altre any, i el meu germà, que té un blog de cinema important, i em va dir, has d'entrar a Twitter, si no, no seràs ningú. Si no dones a conèixer Twitter, el blog no prosperarà. Vull dir, tu has de publicar al blog tot el que vulguis, però Twitter és la plataforma. Mm. I vaig entrar a Twitter així, i llavors en aquell moment vaig entrar per Reis del 2014 i la Fundació Joan Brossa estava celebrant el 95 aniversari del naixement de Joan Brossa.
Joan Brossa faria uns poemes magnífics.
Sí, i els poemes visuals...
No ho puc imaginar.
Home, amb els poemes visuals, jo ara he participat en la 96 edició en fer haikus sobre poemes visuals de Joan Brossa i ha sigut fantàstic. I en el primer, quan vaig començar, van començar amb els acròstics. Cada dia la Fundació deia una paraula i amb aquella paraula, posant la primera lletra, o sigui, les lletres d'aquella paraula, que fos la primera lletra de cada frase. I havíem de fer uns acròstics amb 140 caràcters, que tenia el seu, perquè una de les paraules era transformació. I clar...
Ja, llavors en quedaven 60.
Fer cabra transformació amb 140 va tindre el seu. I vaig començar amb això, i em vaig quedar enganxada, i llavors arrel d'això vaig començar a escriure més, petits relats, petits... I llavors va ser que vaig conèixer el Pere virtualment, així, perquè ell va escriure un microrelat, i a mi em va fer gràcia i vaig continuar-lo. I ell m'ha de continuar a mi i va dir, ara és el teu torn, però no ens coneixíem, ell estava a Sant Carles de la Ràpita i jo a Barcelona, I vam començar així, i vam fer un... un microrelat o un relat més gran entre els dos. I arrel d'això vam començar a escriure, i ell escrivia pel seu compte i jo escrivia pel meu, i fins que físicament ens vam conèixer el dia de Sant Jordi, aquí a Barcelona.
Per cert, me n'adona que no hem dit en cap moment el compte de Twitter de la Cristina, tot i que sempre és fàcil Cristina Company, però és CristinaBCN28. Això dels noms de Twitter, a vegades té explicacions esotèriques, però CristinaBCN28. Sobretot quan ja no trobes el teu nom i quan ja està tot ocupat.
Clar, aquest
perill de l'ocupació sempre existeix. Cristina, nosaltres quan anem acabant la conversa sempre fem una pregunta que és com t'imagines d'ací a 5 anys? En aquest cas no només tu, sinó l'expressió literària, no? a través de xarxes, tenint en compte que suposo que estaràs d'acord amb mi, no tenim ni idea de quines xarxes n'hi hauran d'aquí 5 anys, i no és un territori inexplorat, no? Però com t'imagines tot?
Jo d'aquí 5 anys espero estar escrivint, seguir escrivint, perquè li he agafat el gust i ara no ho puc deixar. I a nivell de la xarxa i de les xarxes, no sé les que hi hauran, com tu molt bé dius, però sé que ens adaptarem. I sé que ens adaptarem com ara ens estem adaptant. O sigui, la gent té necessitat de treure els sentiments i de treure, d'escriure i de llegir a altra gent. I jo crec que és dona la cultura i la cultura escrita i el poder expressar els sentiments és tan important que ens adaptarem al que sigui. Si hem de fer dibuixos, farem dibuixos. Mira, Joan Brossa, si era avançat amb els seus poemes visuals. Si hem de fer dibuixos, farem dibuixos. I si hem de fer fotografies amb una paraula sota, la farem.
Molt bé. Cristina Company, coautora del llibre Tuit Poemes i altres tuiteries amb el Pere Pèries. Gràcies per escriure, primer que res.
Gràcies
per la feina que feu amb el Twitter i per haver volgut compartir aquesta estona ací a l'internauta.
Pues moltíssimes gràcies, Vicenç. Gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicenç Partal.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Em fas molta por avui.
No.
Avui sí, has vingut amb uns artefactes que no fan gràcia.
Però són artefactes molt senzills, ja veureu.
Sí, un ja el vaig veure, em sembla.
Bé, és que avui he portat la següent versió i encara explicarem que hi ha una de nova que encara no la tinc, però la tindrem.
Es nota que és la següent perquè és més petita. Com a mínim més plana.
Sí, fa menys bulto. Han buscat una capsa perquè faci menys bulto, però...
Va, de què parlem? Va.
Avui parlarem de com veure la tele.
Va, però és fàcil, no? Només has de tenir una tele.
A distància i funciona. No, avui parlarem de com veure la tele al segle XXI. Sense anuncis, per exemple. Decidint el que vols veure, no sentant allà al davant i dient què m'echen. No.
O sigui, una mica més interactiu.
Avui nosaltres ens posem al comandament de la tele.
Molt bé, manem la tele.
Nosaltres som els que manem i podrem veure tot el que fan per la tele. Tot.
Molt bé, i això ho farem amb aquestes cosetes?
Això ho farem amb un media center.
Un media center. Tot això ho farem a casa, això sembla ja...
Sí, home, sí. Encara que sembli molt complicat, un media center no és res més, que un lloc on nosaltres anirem guardant tots els nostres continguts audiovisuals, que se n'encarregarà d'endreçar-los, posar-los bé, de donar-los un índex on diem, a veure, volem veure pel·lícules de l'Oeste, o volem veure sèries, tal sèrie, tal altra, la temporada 14, la temporada 28, la temporada 4 que està a punt de començar, és a dir, aquestes coses.
Tot això ens organitza.
O música, si volem.
El Media Center aquest ens organitza, no?
Seria ens organitza
una mica el contenidor de tot això.
Sí, i sobretot una de les coses més importants és que, no sé si saps que hi ha un descontrol absolut amb els formats de vídeo. I normalment en música hem acabat tots parlant de MP3. És a dir, un MP3 és com està codificada una música perquè ocupi poc espai.
Una mica l'estàndard.
Sí, s'ha convertit pràcticament en l'estàndard. Amb el vídeo no hi ha estàndard, allò és un descontrol total. Però hi ha, a veure, hi ha el AVI, és un sistema, l'MPEG, és un altre que normalment es fa servir en els DVDs. Hi ha a veure, per no complicar-ho més, l'MPEG té la versió 1, 2 i 4. Després hi ha l'MP4, després hi ha el Windows Media Video, després hi ha el MOV, després hi ha el Flash. Bé, és igual, no acabaríem mai de...
Bueno, necessitem un diccionari, no, d'aquestes...
No, necessitem un sistema que sigui quin sigui
el format,
ens el reprodueixi la nostra televisió. És a dir, que se n'encarregui de traduir-ho perquè nosaltres no ens preocupem de saber si tenim el contingut en MP4 o el tenim en què. Això va molt més enllà del que fa, per exemple, l'iTunes, que havia sigut, o havia volgut ser, el nostre repositori d'audiovisuals, que l'únic que et deixa és posar MP4, que és el contingut del sistema de format d'Apple. Doncs no, avui el que farem serà anar en el... Bueno, tant parlar i se m'han anat això al lloc. Va, a veure, quines alternatives tenim al mercat? A veure, si nosaltres som dels que ens... que en tenim prou anant a la botiga i comprant un disc d'aquells que diu Media Center, aneu a la botiga i compreu un disc de Media Center, ja no cal que seguiu escoltant el que anem a dir. Però nosaltres ens hem de...
Bricolatge a casa.
Bricolatge a casa.
Ens agrada això.
I hi ha dos sistemes estàndard, més o menys estàndard, en el mercat, a més de codi obert, que es diuen Plex i XBMC. És igual.
Tot això ho escriurem. No?
Tot això està escrit. No, i a més, l'XBMC, perquè com que ja deien que això era molt complicat de dir, ara darrerament es diu Kodi.
És més fàcil.
Sí, però tothom l'havia conegut tota la vida com a XBMC. Bé, però això, on t'ho podem posar? Podem agafar un ordinador que tenim i fer-lo servir de Media Center, com a servidor dels nostres continguts. Però el que ens interessa és, si no tenim aquest ordinador, el que tenim i ja l'estem fent servir per nosaltres, ens interessa tenir algun sistema potent, barato.
I que no ocupi gaire.
I que no ocupi lloc. I llavors, millor. Espera't. Ara anem a començar a ensenyar artilugis. Existia... Això era un Raspberry Pi.
Sí, això ja en vam parlar un dia.
Això
és com un ordinadoret?
No, això és... Això és un ordinador. Això és un ordinador. Aquí li poses... Espera't, que anirem ensenyant. Aquí ho connectes directament a l'HDMI de la tele.
Fa menys d'un pam, això.
Vull dir, sí, això.
Minúscul i cap a la mà.
Aquí li connectes a l'HDMI i directament a la tele. Aquí té dos connectors USB, un, que és aquest, és el wifi. És a dir, això és el wifi del teu ordinador.
No, wifi de botó.
Sí, o si no, el pots connectar aquí per Ethernet directament. I a l'altre costat tenim el sistema operatiu, el disc del sistema operatiu. Això és el sistema operatiu i el...
Com una targeta de memòria.
És una targeta de memòria, és el sistema operatiu i el magatzemament de dades. Però si volem, li podem connectar per l'altre USB que tenim lliure, li podem connectar un disc dur. L'únic que ens falta ja també, és que és molt important, és connectar-li per aquí, pel foradet aquest d'aquí, connectar-li corrent.
Una mica d'electricitat. Ja.
Una mica d'electricitat. Llavors això, que us costarà uns entre 20 i 30 euros, depèn d'on el compreu, això admet diferents sistemes operatius. Jo aquí us n'he portat tres. El que està posat i dos més. L'únic que heu de fer, si voleu canviar de sistema operatiu, proveu, no us agrada, en voleu fer servir un altre, doncs agafeu l'altra
targeta,
la poses aquí i ja teniu un Raspberry Pi amb un altre sistema operatiu. Ara explicarem quins existeixen. Això és el model B, que va ser... Ara ja no el venen, aquest model, sinó ara venen aquest, que és el B+.
Encara és una mica més pla
que
i tot.
Que és una mica més pla.
Més primet.
Té, en lloc de tenir dos USBs, en té quatre. Té una mica més de potència. I el que sí que és molt important saber, per si heu de comprar les targetes, és que la targeta de memòria és així. Encara més petita.
Més petita. I després, que ja no és transparent, amb la qual cosa ens estaria...
No, les caixes les pots... A veure, d'ordinador només n'hi ha un. De caixes en pots comprar 50 diferents.
És que m'intranquil·litzava veure el circuit per allà al mig.
No, pots comprar la caixa que no sigui transparent, però és molt més maca si és transparent. Aquesta la vaig comprar, més o menys mate, però també es veuen tots els connectors, queda molt més maco.
Sí, sí, està molt... més polit.
Queda més polit. Bé, sobretot tingueu en compte que la targeta no és una targeta normal, sinó que és la targeta aquesta, veus?
Més petita, és la meitat d'una targeta.
Sí, que és les targetes aquestes que es posen aquí dins, que van per aquest adaptador. Bé, doncs, una vegada tingueu el Raspberry Pi, me n'he oblidat, a partir de finals d'aquest mes, a finals de febrer, treuen ja la Raspberry Pi 2. La 2 és exactament igual que aquesta, però amb més memòria, més velocitat i amb capacitat d'executar fins a un Windows 10. Tot per 35 euros. 35 dòlars, ni euros, dòlars.
Ah, anava a dir, tot és més i suposo que també és més cara, però...
El mateix preu. El mateix preu. No han volgut, han volgut treure-la exactament el mateix preu. Llavors, què hi ha? Com posar això? És a dir, com, amb aquesta targeta, com posar-li el sistema operatiu? Doncs, us n'aneu... Jo he posat tres distribucions, per això us ensenyava que, que portava tres targetes, jo he posat tres distribucions. Una distribució dins de l'XBMC, que és la que té més potència per veure més coses. Una distribució es diu OSMC. És a dir, ho sento, però els noms són així. No hi puc, jo amb això no hi puc fer res. Llavors, si us aneu a la pàgina aquesta, veureu que hi ha un lloc on us podeu descarregar el sistema operatiu en format d'imatge i un altre lloc que us podeu descarregar un petit programet que el que fa és agafa aquest sistema operatiu i el copia a la vostra targeta. Directament, l'únic que li heu de dir és aquest és l'arxiu amb la imatge del sistema operatiu, aquesta és la meva targeta, passa-la d'aquí a allà. Si no teniu lloc on connectar aquesta targeta en el vostre ordinador, hi ha ordinadors que no tenen connector, l'únic que podeu de fer és comprar un adaptador d'aquests que per 5 o 6 euros el trobareu a qualsevol botiga d'informàtica. Bueno, si els heu de gastar, gasteu-vos en 10 o 12, que és el que val el mateix adaptador i que, a més, té connector pel DNI electrònic. I per 5 o 6 trobareu per tots els formats de targetes de foto, però per 10 o 12 trobareu també per poder connectar
el
DNI. Després hi ha una altra versió, que és la Xbian, que més o menys fa el que vol, el mateix que l'altre. Per això jo us he posat les tres. No costa res, és mitja hora de feina. Baixeu-vos en una, baixeu-vos a l'altra, baixeu-vos la tercera i vosaltres decidiu quina és la que més us agrada, la que més ràbia us fa, la que més accessoris us deixa, perquè després a cada un d'aquests hi ha molts accessoris. Hi ha accessoris, per exemple, hi ha un que et pots baixar un script que pots veure a televisió a la carta. Televisió a la carta vol dir totes les cadenes emeten televisió a la carta, els de TV3 a la carta, per exemple. Doncs ells et donen l'script per saber a quina adreça t'has de connectar, de TV3 i de totes les altres televisions, i llegir aquesta informació i que tu puguis, si no tens una tele Smart TV, d'aquelles que sempre hem dit que existeixen, doncs et connectes via aquest script de televisió a la carta i veus...
O sigui, et facilita accedir-hi, bàsicament.
Et facilita accedir. Hi ha uns altres que tenen directament, però directament, enllaços a torrent, que et baixen els torrents i tu pots veure les pel·lícules. Hi ha uns altres que el que et fan és que et lliguen els subtítols. És a dir, amb aquest món de les pel·lícules i de les sèries hi ha moltes coses que es baixen en versió original. I hi ha gent que es dedica a posar els subtítols. Hi ha vegades que el subtítol coincideix i hi ha vegades que no coincideix. És a dir, que potser veus el subtítol amb uns segons per endavant o per endarrere del que està sortint a la pantalla. Llavors, hi ha aplicacions que el que et fan és retardar o posar per endavant els subtítols del que diu l'arxiu. És a dir, l'arxiu de subtítols és... Bueno, si algú té curiositat per veure-ho, és molt senzill. Diu... Del segon tal al segon tal treus aquest subtítol. Del segon tal al segon tal treus aquest altre subtítol. I no és res més que un arxiu pla de text on et va posant de quin segon ha de treure quin subtítol. Doncs bé, el programa l'únic que fa és retrasar-lo o avançar-lo una mica de l'aspecte del que diu allà perquè quadra una cosa amb l'altra. Si no, queda molt lleig. És com veure el partit del Barça i que et diguin que ja han marcat un gol quan encara estàs veient la jugada. Bé, ja tenim això. Ara hem de veure-ho a la tele. Imaginem que heu anat per una solució d'aquestes. La solució d'aquestes, el més senzill, és el que abans explicava, aquí hi ha un cable HDMI, connectes el cable HDMI a la tele i ho veus directament a la tele. Però suposem, posem dos exemples. Un, o que la tele no està al costat de la Raspberry Pi, perquè no tenim l'accés a internet o pel que sigui, o que no ho he fet amb això, teníem un PC per allà amb un racó i ho hem fet amb un PC que tenia un racó i està lluny de la tele i a més fa soroll. Això no fa cap soroll, però un PC té ventiladors, és una mandanga ja posar-lo al costat de la tele. Per tant, volem enviar-li aquest senyal a la nostra televisió. Comencem a complicar ara les coses, o a simplificar-les molt. Si el nostre televisor té DLNA...
Bé, ho trobarem escrit.
Ho trobareu escrit. DLNA vol dir Digital Living Network Alliance.
Ah, val. No, llavors estic més tranquil ara.
No és res més que un sistema que es van inventar els de la Sony ja fa molts anys per compartir informació multimèdia. És a dir, perquè des del teu reproductor de DVD, per exemple, sense cable ni res, pogués anar al teu televisor, o des del teu ordinador pogués anar al teu televisor. És a dir, és un protocol. Mm-hmm. Bàsicament és software, simplement software. Clar, va per wifi, però ha de tenir un decodificador perquè tu li puguis enviar. És un plug and play de multimèdia. Si el té, és molt senzill. Qualsevol d'aquests sistemes de Media Center envien DLNA i diuen, jo tinc un televisor, aquí tinc un televisor enxufat, i l'envien i ja està. Si no teniu DLNA, i hi ha pocs televisors encara que el tinguin, heu de complicar-vos una mica la vida. I heu de comprar-vos un Chromecast. Un Chromecast és aquell USB que venen els de Google, que connectes directament per HDMI en el teu televisor i que el que fa és rebre informació per wifi d'algun ordinador, d'alguna tauleta o d'un media center.
Seria una anteneta.
No deixaria de ser una antena perquè tu li poguessis enviar per wifi el contingut del teu media center fins al teu televisor. Uh-huh. El Chromecast aquest us costarà segons on el aneu a comprar, uns 25 o 30 euros. Hi ha llocs que estan amb rebaixes fins a 15 euros si et compres altres coses i si et subscrius a... Sembla que abans hi havia una subscripció a Wagi que et rebaixaven el 50%. Bé, totes aquestes ofertes que podeu trobar pel mercat. Uh-huh. Però ja, si el compreu, jo us dono uns quants links més perquè li traieu més profit al Comcast. No només que li feu això, sinó que us pugui servir per navegar, ja teniu el Media Center, però us pugui servir per veure pel·lícules des del vostre ordinador o des de la vostra tauleta, encara que sigui o no sigui compatible amb el Chromecast d'aquest. Si sou de la branca Mac i teniu un Apple TV, ho teniu una mica més complicat.
No.
Sí, perquè l'Apple TV no accepta el DLNA i no accepta totes aquestes meravelles, vol que li enviïs només el que ell sap tractar, però també us deixo un link. La setmana passada parlàvem del jailbreak dels telèfons, doncs hi ha també un jailbreak
per l'Apple TV.
Per tant, tu pots posar-li, pots sacrificar-lo. Alliberar-lo, sí, millor que sacrificar-lo. Pots alliberar l'Apple TV, li poses aquest petit software i ja comença a rebre informació per DLNA i l'envia cap al teu televisor. L'Apple TV no és res més que una caixeta que la poses al costat del televisor. Si no voleu fer-ho amb jailbreak, hi ha una solució que no deixa de tenir el seu... Bé, és a dir, us poso un link. Mireu-vos-la i si us atreviu, la feu. No és simple, però podeu fer-la.
Ens podem fer mal per això?
No, el màxim que pot ser és que no funcioni.
Doncs
és a dir, el màxim que us pot passar és que no funcioni i ja està.
Doncs
que no us funcioni això. L'Apple TV seguirà funcionant normalment. També us poso un altre link que és molt important per saber com poder veure Netflix aquí. Sabeu que Netflix, que és aquesta... pagant,
El repositori aquest de sèries, films...
Sí, ara que comencen la temporada número 3 de House of Cards i que heu de veure tots. Ara que comencen la temporada 3, si us subscriviu a Netflix us diran que tururut, perquè esteu en una zona que ells no donen cobertura.
Uh-huh. Va per països.
Va per països.
I encara no ha arribat.
I aquí diuen que no els interessa perquè hi ha molta pirateria. Però el que sí que podeu fer és enganyar Netflix i fer-los creure que esteu als Estats Units o que esteu a Anglaterra, llocs on sí que donen servei.
Però fa un mes i mig o dos deien que fins i tot estaven ja començant a perseguir o intentar limitar també els accessos així enganyívols.
Però això crec que els interessa, no els interessa massa. Mentre es cobrin, és a dir, tu li pagues.
No, com a mínim ho van dir.
L'únic que li dius és, que jo estic als Estats Units. Diu, ara et pago per poder veure les teves pel·lícules, pagues, veus les pel·lícules, l'únic que li estàs enganyant és dir, no estic als Estats Units, sinó que estic a Barcelona. Però tu ets un usuari conscient que paga per veure, no,
sí,
com,
sí, això sí.
No com d'altres. Bé, us deixo el link aquest a Netflix perquè pugueu, sense dificultats, pugueu veure, sense massa dificultats, pugueu veure Netflix. Necessitareu una targeta de crèdit i veureu House of Cards. Que són els productors de la, els productors de la sèrie. És una de les primeres sèries premiades a tot arreu que no depèn de cap gran cadena de televisió.
Sinó de Netflix mateix.
Sinó de Netflix mateix. Bé, i fins aquí tot el que us volia explicar. Teniu feina per una estona. Baixar-vos això venen a ser uns 2 gigas aproximadament d'imatge. Amb una SD de 2 gigas en teniu suficient. Si teniu una bona connexió, que la necessitareu per veure vídeo, si teniu una bona connexió, això en un moment ho teniu baixat. Passar-ho a la targeta són 5 minuts. És a dir, és la, el temps que triga la targeta a ser gravada. I posar la targeta aquí dins és enxufar-la i començar a funcionar. I no necessiteu res més.
I tot això, com ho gestiones? És a dir, això anirà... El, o sigui, el Raspberry...
Aquí li has de posar un teclat. Ah. Sí, sí. En els connectors aquests USB que estàvem ensenyant, ha d'anar-hi un teclat. Heu de posar-hi un teclat per gestionar-ho. Si el poseu inalàmbric, podeu posar-vos el teclat a sobre de...
Com a comandament.
Exacte. A la vostra falta poseu el teclat i com a comandament un teclat i un ratolí, si voleu anar fent clic, 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 clic.
Molt bé, doncs escolta'm, Joan, agafarem allò, la caixa d'eines aquesta setmana, aquest cap de setmana.
Mira, i... la feina més dura que tindreu és posar la Raspberry Pi dins d'una caixa. Aquesta encara va ser simple perquè és només un fons i una tapa. Aquesta, encara que no es vegi, cada una d'aquestes ratlles és una capa de la caixa. És a dir, no és una caixa que... sinó que s'ha d'anar muntant per capes. És més divertit. I aquí teniu 4 cargols, 1, 2, 3 i 4, que es posen en un tornavís i funciona. És a dir, no teniu cap dificultat per fer això. Quasi, quasi, si no teniu tornavís, amb una moneda de 5 cèntims quasi que us funcionaria.
No donis idees.
Però és que perquè la gent no es pensi que això és molt complicat. És bricolatge de nivell 0.
Molt bé, doncs escolta'm, ho provarem.
Molt
Moltes
bé.
Gràcies.
Vinga, fins ara.
Veu que volen uns falciots i no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intent de no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert els homes resen. Ja cobert els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons. Soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em cabeça el cervell, es planteja el soldadet. Les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo m'amago. Però sempre miren i el vaixell s'està aturant. les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i en tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra i descansa. I mentre arriba el coi de metge, el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo a mi.